Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Iñaki Urdangarín té 5 dies per entrar a la presó després que ha comparegut aquest matí a l'audiència de Palma i se li ha notificat aquesta decisió. Diego Torres, el seu exsoci, ingressarà per la seva banda en una presó catalana probablement dilluns i l'expresident balear Jaume Matas ja ho ha fet voluntàriament a la d'Aranjuez. Recordem que tots tres estan condemnats ja en sentència ferma pel Suprem pel cas Nós. D'altra banda, us expliquem que el Tribunal Suprem ha sentenciat que és il·legal fer fora els professors interins dels centres no universitaris al juny, aprofitant que s'acaba el curs escolar, per contractar-los novament després al setembre i sense pagar-los els mesos de juliol i agost. L'alt tribunal ha donat la raó a una associació d'interins de Múrcia que havia presentat un recurs contra una altra sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia, en què s'al·legava que s'establia una diferència arbitrària de tracte entre funcionaris interins i de carrera, ja que, tot i fer la mateixa feina durant el curs, uns cobraven retribucions al juliol i a l'agost i els altres no. Seguim encara repassant l'actualitat. Les autoritats belgues investigaran si els serveis secrets espanyols van seguir Carles Puigdemont. Ha engegat aquesta investigació al Comitè de Vigilància dels Serveis d'Intel·ligència belgues arran d'una petició que havia fet pública el partit flamenc NBA. I, d'altra banda, la Guàrdia Civil ha entrat a l'Ajuntament de Girona per investigar un possible frau. El fiscal anticorrupció demana al consistori gironí documentació dels anys 2013 i 2014, precisament quan Carles Puigdemont era alcalde. En plana cultural, la Coral Camprodon ha actuat aquest matí a l'ermita de Sant Antoni amb cants de missa i de concert durant l'aplec amb motiu de Sant Antoni de Pàdua, festa que és avui que se celebra en molts altres llocs de Catalunya. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel. Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous a Ràdio Estel. Que hai sulle labbra.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Ràdio Estel.
Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Com cada dimecres a les 5 de la tarda, l'equip de l'Hora Mèdica engeguem el programa de la salut. Ho fem amb professionals de la medicina per tenir ben informats a les persones de totes les novetats del món de la salut. Volem donar les gràcies als oients per la seva companyia, ja que ens consta d'augment de seguidors del programa. L'Hora Mèdica està feta en directe, pensat i dedicat únicament al benestar de les persones que ens escolten, com avui, que tindrem a debat les flors de Bach. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, la Teresa Joseph, que avui no pot estar amb nosaltres per motius d'agenda. A la conducció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marc Rius. Les flors de Bach es poden aplicar en un gran nombre d'àrees. Serveixen per tractar tot tipus d'aspectes psicològics i emocionals. Es llisteixen 38 flors de Bach diferents i cadascuna d'elles actua sobre un estat emocional específic. Normalment es barregen a 6 essències de flors diferents en un únic remei que s'usarà per tractar el problema específic. Avui a l'Hora Mèdica de Ràdio Estel en parlarem a fons. Com veuen, el programa d'avui girarà al voltant de les flors de Bach. Veurem amb què ens poden aportar, per quines malalties o trastorns estan indicades, quina és la manera més indicada i adient per prendre-les. Per fer-ho, avui està amb nosaltres el senyor José Luis Gutiérrez, que és naturòpata, osteòpata i terapeuta floral d'artesania agrícola. José Luis, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, que ens consta que tens l'agenda...
Sí,
L'has estirat una mica, no?
Sí.
Bé, doncs, si et sembla, comencem perquè ens expliquis què és la teràpia floral.
Bé, la teràpia floral és una tècnica que el doctor Bach va dissenyar i per això es diuen flors de Bach, flors del doctor Bach. El doctor Bach, fem 5 cèntims de la seva biografia, era un home que va estudiar medicina, va ser immunòleg, treballava en un hospital a Anglaterra, a Londres concretament, i es va donar compte que moltes de les malalties que hi tractava de caire respiratori, al·lèrgic, asmàtic, etc., probablement a darrere d'aquesta sintomatologia, en molts casos, fins i tot amb el cas de nens petits, es tractava d'una somatització que es feia en el propi cos. Tot això el va portar a pensar que si en algun moment fos incapaços de regular la nostra ment i fos incapaços de controlar les nostres emocions, en conclusió, és un aforisme d'ell, algú que ell va dir, si som capaços de controlar les emocions i la ment, probablement la malaltia no hi tindrà cabuda. I això és una miqueta el que ell pretenia i volia, i després de més de 150 anys del descobriment d'aquestes flors, encara segueixen en vigor i segueixen sent molt útils. De fet, cal recordar que per davant de moltes altres disciplines de la medicina alternativa, sí, les flors de Bach estan reconegudes per la OMS des del 1960 i que com un element terapèutic innocu, inofensiu i no interacciona amb altres medicaments. I és per això que en aquests moments una miqueta de disbauxa emocional en la qual ens ha tocat viure en aquest segle XXI, penso que tenen també una rellevància molt important i s'han de tenir en compte.
Les flors de Bach substitueixen els medicaments?
No, en principi, les flors de Bach són suplements, diríem, naturals, són principis actius que contenen aquestes flors energèticament carregades per solació, és a dir, per la destil·lació que el sol fa sobre l'aigua amb els pètals, i aquesta energia que contenen les flors, que són capaces de desenvolupar-se, actua sobre el nostre organisme. I com bé deies a la presentació, el doctor Bach va dissenyar o va descobrir, o podríem dir, va cercar quines eren les emocions més repetitives que sí. podien ser en un estat, diríem, negatiu, causant-se mal. Llavors, bueno, podríem parlar de l'odi, de la ràbia, de la rancúnia. No ens aturarem per pensar si és emotiu o no, però simplement quan un sent ràbia, odi, por, sentiments de culpa, sentiments d'autoreprotxar-te, situacions, per exemple, d'estrès que et porten a patir excessivament pels demés. Tots aquests estats que no controlem i que se'ns desborden són els que probablement, el doctor Bach ja deia, són els causants posteriors de malalties que somatitzem en el cos. Aleshores, quan ell va dir que, per exemple, una persona que està molt angoixada i segrega més substàncies a nivell, com per exemple l'àcid clorhídric, pot sí. provocar una llaga d'estómac. Sí. Clar, en aquell moment dic que perquè estiguis nerviós o irritat pots crear una llaga d'estómac, semblava com quasi que el treuen del col·legi de metges, no? Però és sabut, cert, ara és cert i s'accepta, però en aquell moment no. I per això et dic que ell ja anava ben encertat, de que totes les somatitzacions, això hi ha una causa-efecte, no? I ho entenem. Pues això és el mateix, quan un està amb ràbia, amb odi, amb rancúnia, amb por, amb... Bé, molts autors, sense parlar de les flors de Bach, podríem fer referència, per exemple, a una doctora, la Clàudia Rainville, que és una doctora d'origen francès, però americana, doctora en cirurgia. Ella diu que cada part del cos té una correspondència amb una emoció. I, per exemple, la gent que té una ciàtica, diràs, bueno, clar, si he fet un mal gest, és lògic que tingui una ciàtica, però clar. A vegades una ciàtica pot aparèixer així, sobtadament, sense justificació, sí. i és, quan un té una ciàtica o un dolor lumbosacro, ens està dient que hi ha una por a la pèrdua, i això és el que la doctora Rembir, amb la seva experiència durant molts anys, ha arribat a conclusions. Clar. La por a la pèrdua dona una por concreta en el cos i dona una patologia i un dolor. Mm-hmm. Que es pot acabar convertint crònic.
És clar.
Si anem a l'origen del problema, clar, podem prendre antiinflamatoris, podem prendre anar al fisioterapeuta, fer qualsevol tipus de teràpia que ens ajudi a solventar aquesta patologia.
Estem carregant el cos de medicaments, en contraindicacions...
I a l'origen...
I la causa hi és.
És una causa, moltes vegades, és emocional. Esclar. I aquí és on volia arribar, que les flors... ens ajudarien, en aquest cas, a involucionar aquest procés, que ha començat d'una forma, diríem, emocional i ha acabat en una forma plasmada en el propi cos com algú patològic o una disfunció que ens ha creat dolor o malestar o algun tipus d'anomalia fisiològica.
Si ve a la teva consulta una persona amb una lumbàlgia, no tractaries la lumbàlgia, sinó la causa, no?
Evidentment, tractaríem la lumbàlgia per la part que em toca d'osteopatia i tal, però sí que em preocuparia de saber si aquesta... Avui mateix, sense anar massa lluny, m'ha passat amb un xicot, no? És un xicot que és músic, que té una perspectiva de programa de treball molt important. Clar. I ha començat justament amb una lumbosacra, important, vull dir, quasi no es podia ni moure, amb una irradiació cap a la cama que li baixava, i al final, evidentment, li hem tractat, però li he dit, escolta, Estàs tenint por d'algú? Tens por a que se t'escapi alguna cosa? Llavors m'ha confessat, mira, és que tinc justament concerts molt importants que no me'ls puc perdre per res del món, i justament m'ha començat això en aquesta situació d'estrès, de neguit, de voler complir amb tothom, de no poder-me posar malalt, i justament és el que li ha passat.
Clar, això genera angoixa, clar.
Sí. Llavors, moltes d'aquestes somatitzacions són conseqüència de que emocionalment o no estem bé o hi ha algun desequilibri que portem arrossegant fa anys, possiblement. Llavors, a vegades està molt bé tractar el símptoma, però si no ens remuntem a la causa, estem fent un tractament imparcial, és a dir, no estem tractant globalment la patologia.
En quant temps es noten els efectes de la medicació, de les flors de Bach?
Normalment és molt ràpid, acostuma a ser en pocs dies, és a dir, al cap de pocs dies, si es pren si la fórmula és l'encertada, com molt bé deies, s'acostumen a donar entre 6-7 flors com a molt, que serien la fórmula personalitzada per cada persona, és a dir, no tothom pren les mateixes flors i no tothom ha de prendre les mateixes flors sempre. O sigui, tenim fórmules que van variant. I per què van variant? Van variant perquè la vida és canviant i perquè ens tenim que anar adaptant a les situacions noves que ens toca viure. Llavors, depenent de la situació, podríem distingir flors d'estat transitori i flors tipus. Les flors tipus serien aquelles que aquella emoció és algo que portem ja intrínsecament des de que hem nascut, que ens ha vingut donat genèticament o com un arquetip, com una manera de ser per la constitució que ens hem heredat dels pares, avis, etc. I després les flors d'estat transitori serien aquelles situacions viscudes d'una manera, diríem, inadequada per les circumstàncies del moment, no? Yeah. Si, a veure, posarem un exemple. Una persona, si li donen motius per ser gelosa, possiblement tindrà gelos. I els gelos són dolents.
Molt.
Però hi ha gent que per constitució és gelosa.
Sí.
Encara que no li donin motius, que ja ho és.
Sí, 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 sí.
Llavors, amb el cas del gelós que té gelos per tot, seria una flor d'estat tipològic, i el que li han donat motius una vegada i mai ha tingut gelos, però a partir d'aquell moment en té, és una flor d'estat transitori. És a dir, que la persona que els té puntualment, pues, possiblement tindria que prendre la flor del holly, que es diu així, pels gelos, que seria de forma transitòria. Però la persona que tipològicament és gelosa possiblement necessitaria prendre holly durant molt més temps.
Que, per cert, diuen que el gelos és una persona que té l'autoestima baixa, no? Perquè sempre està pensant, ai, que em deixarà. En trobarà una persona millor, un o una, qui sigui, i em deixarà, no? És un símptoma, a vegades, d'autoestima baixa.
Pot ser això, i és veritat, però també pot ser, com dèiem abans, que hagis tingut molt mala sort i que t'hagin donat molts motius.
Esclar, esclar, esclar.
I que dius, ostres, és
clar,
que...
Si té motius...
Llavors, ha quedat com un gat escaldat, no?
Oh, tant. En general, sentim a parlar de flors de Bach. Ara ja, amb les teves contestes, ja ho tenim més clar, però per què serveixen les flors de Bach?
Les flors de Bach serveixen per establir i equilibrar emocions i, en conseqüència, per establir i reequilibrar salut. En principi, és salut.
Reequilibrar.
Reequilibrar, és a dir, quan el doctor Bach deia que tot és un problema d'equilibri i d'energia. Si la nostra energia no està en ordre... Ell era... Bueno, molts dels seus aforismes a mi m'encanten, no? Perquè ell diu, si la ment, el que pensem, el que diem i el que fem estan en harmonia, estan en conseqüència, en principi hi ha un equilibri i hi ha una estabilitat. I és difícil que la patologia pugui donar-se amb una persona, amb un individu, amb un pacient, amb una situació d'equilibri total. Quan es produeix el desequilibri, quan jo, per exemple, estic fent allò que no m'agrada, i allò que no m'agrada vol dir, no que no m'agrada perquè és farragós, sinó no m'agrada perquè no estic d'acord o perquè no va amb els meus principis, i en canvi ho estic fent, o estic dient alguna cosa que no crec. Si hi ha un desequilibri a nivell d'acció, de pensament i de sentiment, tot això és patològic, és a dir, em crea malaltia a mi. I em crea un sentiment d'incongruència que fa que a la curta o a la llarga el meu cos pugui emmalaltir i pugui caure en alguna situació que no podem entendre. Mira, no fa massa anys, vaig sentir per televisió de la clínica de Jeus, justament, un ginecòleg que deia, i no era un ginecòleg de medicina naturista ni res que s'hi assembli, que una dona, per exemple, parlant de la ginecologia, una dona que ha perdut un fill, o una dona amb un divorci traumàtic, és molt més propensa que una altra persona a patir un càncer de mama, un càncer d'úter. Per què?
Pel desencadenament del disgust.
Efectivament. La situació emocional no ben viscuda o no ben acceptada ens genera una alteració. Igual que som capaços d'alterar el clorhídric amb nervis i provocar una llaga d'estómac, podem alterar i provocar que cel·lularment aquelles cèl·lules es tornin dolentes i desencadenar un càncer o desencadenar qualsevol altra situació. I això és una miqueta el que ja el doctor Bach, com a precursor en el seu temps, ja ens estava dient. Per tant, es fa patent que hem de viure amb equilibri, hem de viure amb les emocions controlades, i quan hi ha una emoció que és negativa i ens fa mal, a veure, tu em diràs, home, és molt important que un pare o una mare es preocupi pels seus fills, i és important preocupar-se, però excessivament no.
Clar.
Perquè excessivament ens fa mal.
La sobreprotecció no és bona.
Ens fa mal a nosaltres i possiblement fa mal també als fills, perquè els estem condicionant.
Fas mal als fills et fa mal al pare perquè estàs patint constantment.
Efectivament.
La persona que vol donar una sobreprotecció pateix.
I aquesta és una flor, és el red chestnut, És una de les flors que el doctor Bach va descobrir.
Sí, que amb una flor ho solucionaríem.
Sí, seria, més que solucionar, seria equilibrar. És a dir, I actuaríem, la teva pregunta era com actuen? Doncs bé, donant consciència. O sigui, quan tu ja portes uns dies prenent les flors de Bach, la teva fórmula, la que en aquell moment necessites...
La teva fórmula que te l'ha fet un expert.
Efectivament.
Com aquest cas tu.
Sí.
No és anar a la farmàcia i dir... Escolta,
No. És una fórmula personalitzada que te l'han de donar en relació o en funció de les respostes que tu li donguis al terapeuta floral perquè t'ajudi a descobrir quines flors estàs necessitant en aquest moment. Amb aquesta fórmula, tu, sense adonar-te, és molt sutil el treball que fa. Comences a prendre consciència d'allò que et semblava, aquella excessiva preocupació, per exemple, dius, a veure, prens consciència i dius, quina tonteria que estic
perquè
patint.
Perquè m'haig de
preocupar tant. Ah, exacte. I comences a veure que, sense preocupar-te, les coses segueixen fluint igual i segueixen al contrari. Millor.
Segurament que va millor, clar.
Segurament,
la relació
molt
pare
millor.
I fill en aquest cas serà millor.
Efectivament. Llavors, quan tu vas prenent consciència i vas aprenent la lliçó, moltes vegades aquesta lliçó és per sempre ja. I ja canvies el xip, canvies l'actitud i vius molt més feliç.
I llavors pots deixar de prendre aquest
clar,
tipus de flor de Bach?
Totalment. Hi ha flors que les pots prendre puntualment, si són d'estat transitori, si són tipològiques, possiblement, perquè van amb tu, les tens que prendre més temps, i probablement a lo millor passa un any o passen dos que no en prens i de sobte un aconteixement exterior pots fer que et desequilibris. En aquest moment tu ets conscient, tornem a prendre la flor aquella corresponent i es torna a equilibrar molt més ràpid que no passa al principi quan no havies pres mai ni tenies consciència de com això treballava.
A més, la flor de Bach, suposo, mai aquí en aquest programa parlem de diners, ni ara tampoc ho farem, ni preus, però vull dir, no és una cosa, suposo, excessivament cara.
Absolutament econòmic a totes les butxaques. De fet, una fórmula, aproximadament, una fórmula de 60 centímetres cúbics que pot durar unes 3-4 setmanes, depenent del lloc on te les preparin, doncs pot oscil·lar entre 8 i 12 euros. 8, 9, 10, 11, 12, i et dura 3-4 setmanes. Vull dir que estem parlant d'un... El doctor Bach, precisament, aquesta era la seva intenció, que això fos accessible a tothom.
Esclar, està molt bé.
I la seva idea era que no era, la medicina no tenia que ser per rics, sinó que era per tothom. I la seva intenció era que aquestes 38 flors, fins i tot, tothom pogués arribar inclús a ser una mica terapeuta i poder tindre la farmaciola a aquesta casa per poder-se preparar les seves fórmules en funció de les necessitats.
Sí, perquè contraindicacions, ja ho hem dit abans, no
en tenen. Absolut. Sí. A més, es pot prendre, no interacciona amb cap medicació, és a dir, que si estem seguint una medicació, per exemple, doncs per l'àcid úric, per les tiroides, per la diabetis, per qualsevol d'aquestes patologies cròniques que no podem deixar, no té cap tipus de contraindicació ni interacció. És a dir, que les flors de Bach segueixen la seva via i no condicionen la medicació que puguem estar prenent.
Es poden prendre flors de Bach si estàs fent un tractament, per exemple, els alcohòlics, que bueno, s'ha de deixar de beure, doncs no bevem més. Perquè aquí que hi ha una mica, la flor de Bach porta una mica d'alcohol, no?
Aquesta és una bona pregunta. Jo, personalment, jo sé que hi ha terapeutes que sí que ho recepten a alcohòlics. Jo, personalment, no ho faig. Tot i que la quantitat d'alcohol és mínima, el doctor Bach va dissenyar que es preparessin amb brandy, amb conyac, en aquest cas.
Yeah. Eh?
Per què? Perquè en aquell moment ell va veure que era un bon catalitzador, era un bon conductor i era un bon conservant. Aleshores, encara que tu en la fórmula final d'aquests 60 centímetres cúbics que us deia, o 30, no li posis alcohol per conservar, que només posis l'aigua,
sí,
la matèria prima, les flors escollides, la base, ja en porta. Sí. I ni que sigui 4 gotetes, és algo d'alcohol. I realment, quan tu parles amb alcohòlics anònims i parles amb persones dintre del sector, ells et diuen que ni una gota poden tastar.
Sí, sí.
Aleshores, jo...
Perquè jo havia sentit que es podia substituir per vinagre.
Sí, per exemple, quan la prepares per nens petits, es poden donar amb vinagre de poma, es poden fer en glicerina, inclús, hi ha moltes farmàcies que te les preparen en glicerina.
Sense alcohol, en glicerina. Sense alcohol.
Però la base principal, o sigui, les flors escollides, les 4 gotes de cada flor escollida, d'aquestes 4, 5, 6 flors, porten alcohol. Vull dir, és com la mare.
Però és mínim, suposo.
És mínim. Vull dir que ja et dic, jo treballo amb flors de Bach inclús amb bebès. Treballa amb plantes, es treballa amb animals, és a dir, hi ha veterinaris que treballen amb flors de Bach. Ara, per exemple, que aviat vindrà Sant Joan, molts gossos ho passen fatal.
Jo diria que tots, perquè jo n'he tingut 3, ara en tinc un, i fatal, pateixen.
Doncs proveu a donar el rescor remedi, el remei d'urgència. L'elixir d'urgència del doctor Bach, que són 5 flors, és fantàstic. És fantàstic.
I això on ho podem trobar?
Amb una dietètica, amb una farmàcia. Pensem que artesania agrícola, si demaneu les flors d'artesania agrícola, a més són de garantia ecològica, és a dir, són flors que han estat cultivades de forma sostenible, natural, no porten adobs químics ni porten cap tipus de substància additiva que pugui ser perjudicial per la salut. Llavors, si anem a una dietètica, a una farmàcia, demanem el Rescue Remedy del doctor Bach, d'artesania agrícola, fins i tot artesania el presenta d'una forma molt interessant, que és amb spray. El podem comprar amb gote normal o amb spray, les dues presentacions. L'espray és molt còmode, per exemple, doncs per viatjar, per portar dintre el bolso, a la cartera, a la butxaca, i quan tenim una situació que ens crea angoixa, neguit, malestar, pum, que fem ús d'aquest spray, ens posem dues pulsacions dintre la cavitat bucal, deixem una miqueta que es quedi ensalivant a la boca, ens ho empassem, i això és útil i pràctic també per animals, sobretot, doncs, com dèiem, pels animals que s'estressen.
Els petards de Sant Joan.
Efectivament. Tinc gent que m'ha trucat i m'ha dit, ostres, t'ho agraeixo tantíssim, diu, perquè és la primera vegada que el meu gos ha tolerat,
fan un petit horror terrible,
els petardos. Sí.
I com se li ha de donar a l'animal?
Bé, en el cas de que compris li pots posar dintre l'aigua o li pots posar directament
a la boca.
Li obres una mica la boca i li tires l'esprai.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'Hora Mèdica parlant de les flors de Bach amb en José Luis Gutiérrez, que és naturòpata, osteòpata i terapeuta floral d'artesania agrícola. Ara, al final, tres cops he necessitat... És que no m'he pres la dosi de flor de Bach. Tres cops he necessitat. I ara donarem el telèfon, també, després el tornarem a recordar d'aquest senyor, de la seva consulta, per si algun oient, doncs, bueno, vol trucar i vol demanar hora. Quin és el teu telèfon de la consulta?
Sí, és el 639-57-0060.
639-57-0060.
60, sí.
Molt bé, doncs, continuem. Existeix alguna automedicació amb les flors de Bach? Podria
bé,
ser?
Sí, es podria... Justament el doctor Bach, ell pretenia això, que la gent acabés dominant el tema, més que dominant... simplement aprengués a conèixer i saber quan un perd l'equilibri i administrar aquell remei que en aquell moment estàs necessitant per tornar a equilibrar. El que passa és que moltes vegades, quan no es coneix absolutament res, i el que fem habitualment, anem a internet, comencem a mirar, sí, a veure com... pot ser que no encertem i que ens prenguem una fórmula que no és la que realment estem necessitant. Què passa amb això? No passa res. Efectivament, hi ha molta gent que es desanima i diu, bueno, és que jo vaig provar una vegada flors de Bach i a mi no em van fer res.
Clar.
Efectivament, el màxim que et pot fer les flors de Bach és que no et facin res.
Clar, perquè no era la dosi o la flor indicada.
No era la fórmula adequada.
Clar.
I aleshores, bé, te l'has pres, no t'ha fet mal, perquè mai no faran mal, ni alteraran ni mouran cap emoció que no sigui la teva, perquè actuen per vibracionalment, és a dir, que buscarà l'equilibri del que està desgavellat. Si tu tens algo que ja està en equilibri i prens una flor que no és la teva, doncs no et desequilibrarà, però sí que no et farà cap tipus de benefici. Per tant, sí que és aconsellable, si no tenim un coneixement previ, una miqueta de qui era el doctor Bach, quina era la seva intenció, com són les flors, per cada flor per què serveix, és millor, com a mínim, al principi consultar amb un terapeuta floral, amb una persona especialitzada que ens pugui orientar i ens pugui dir quina és la nostra fórmula en aquest moment, en aquesta situació que estem vivint, que ens està creant, doncs, a lo millor, un malestar, que a lo millor fins i tot ni som conscients de que aquell desequilibri és el causant d'allò que ens està passant.
Clar, clar. Jo conec dues persones, concretament, que tenen unes plantes molt maques a casa seva.
Sí.
I les dues m'han dit que, de tant en tant, tiren flors de Bach a les plantes.
Sí.
Això és possible?
Sí, sí, sí. Ja deia abans que les flors serveixen per les persones, pels animals,
sí,
i per les plantes, sobretot per les plantes. Recordo que quan vaig començar fa molts anys, fa 30 anys, a passar a consulta a Igualada, hi havia una planta en la consulta que encara hi és, té 34 anys, i al canviar-la de lloc, la planta no li va agradar. I això ens ha passat, i ho hem pogut comprovar, que a vegades tenim una planta en un lloc concret,
jo ho crec,
simplement per motius extras o de decoració, o perquè tenim que fer obres, o per lo que sigui.
Si veus que allà està en un lloc que passa i la toquen massa,
exacte,
la poses en un altre lloc...
Si
no
la planta no està
bé,
contenta, comença a pensir-se, a crear fulles grogues, i pot ser que s'acabi morint.
Sí,
aleshores, tires el rescue remedy, el remei d'urgència, d'entrada, o una fórmula específica. Per exemple, hi ha una flor, que és pels canvis, el walnut és la flor pels canvis, tu li tires el walnut o li tires el rescue remedy, i la planta aquella comença a revifar, i en 4 dies està perfecta.
I aquestes gotes pels canvis,
sí,
si jo estic en una empresa i em canvien de lloc i aquell lloc no m'agrada, també me la puc prendre.
Correcte. Aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Prendre el walnut, que sempre és interessant pensar si, a part del canvi, quin sentiment m'ha generat, si m'ha generat ràbia, si m'ha generat mal humor, què m'ha generat. Llavors segurament necessitaré el walnut, necessitaré la flor de l'impaciència, a lo millor, l'impatience, o necessitaré la flor del holly, que és la flor de l'amor, per contrarrestar la desconfiança. O sigui que possiblement amb 2 o 3 flors equilibri aquell estat que m'està creant aquell neguit o aquell canvi, i en pocs dies estaré molt millor emocionalment. Acceptaré i entendré el per què.
Per això, del que dius sempre, pel que veig, és millor primer que et vegi un professional i que te les fabriqui la fórmula i també aquestes.
Correcte.
Per poder barrejar una o altres.
Correcte.
I les malalties mentals? Bé, avui en dia cada vegada en veiem més.
Les malalties mentals són el mateix. Vull dir, són aquest desequilibri que arriba un moment en què ja passa a ser, diríem, crònic o patològic. És quan ja no pots controlar la teva ment. O sigui, les malalties mentals, de fet, molts psiquiatres, molts psicòlegs et diuen... perquè dius, ostres, és que tinc por de no sé què, no sé quantos, no? Mentre tu tinguis por de perdre el control o de tornar-te boig, vol dir que encara ets conscient de que no t'ho vols fer, no? Quan ja no ets conscient de que dius tonteries i fas tonteries, possiblement és que sí, ja...
Això és el moment perillós.
Ja és un moment de que la ment ja no la controles, no? Llavors, les malalties mentals, doncs, moltes vegades, clar, no podem frivolitzar ni parlar-ne així... com si fos... Però bé, són conseqüència de moltes coses, moltes que no és el tema d'avui, però sí que és veritat que són conseqüència d'un patiment continuat i un patiment a lo llarg de molt temps que ens ha acabat passant una factura molt alta.
Ja has dit que contraindicacions no n'hi ha.
En absolut.
Encara que estiguem prenent altre tipus de medicació.
Cap problema.
Quan deixar de prendre-les és quan una persona es troba bé o té un naturòpata, quan tu li dius, ben a la consulta, ja estic bé, doncs, bueno, no em prengui més. No?
És el moment en què un pensa que bé, un se n'adona que s'ha reequilibrat. És a dir, clar, aquella emoció que te creava molt neguit i de sobte veus que s'ha equilibrat, tu mateix ja penses, ostres, ara sóc jo, ara torno a ser jo.
Pel que estem veient avui, i parlant amb tu, els naturòpates, que ens prepareu les flors de Bach, podríem dir que són els nostres mestres.
Bé, sí, som els conductors, en aquest cas. Qualsevol terapeuta floral que hagi estudiat una miqueta les flors i conegui com utilitzar-les, seria el... Com es diu en català? L'eslabó de la cadena, no? Com es diu el... Sí. No sé. Bueno, seria... En tot cas, seria la persona que l'univers, que Déu ha posat per ajudar-nos a continuar el nostre camí a la vida.
Doncs, si et sembla, anem a escoltar Joan Manuel Serrat que interpretant Cançó per la meva mestra.
Temps fa temps hi havia vostè, mestre, i el seu món de tinter i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí, ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament, els genolls que púdicament vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada. Malgrat que em fèieu en església i em preníeu la regalèsia, aquell era un món petit i meravellós, un món de guixos de colors que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè, voltada de capellans, donàveu raó per dir-se infants a un món de quatre pans. Ma
mai penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus hi neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola i no se'ls faci un nus la gola dient que han fet un endut al meu grapat de menuts. Per què vos no sabíeu, mestre, que el món és el mateix, que l'home és el mateix, i no és el mateix l'olor de vostè? Ai, mestre, i que l'aire de
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Molt bé, doncs, nosaltres a l'Hora Mèdica continuem. José Luis, els remeis florals caduquen?
No, en absolut. Tot i que per normativa tenen que portar una data de caducitat, el doctor Bach, de fet, encara existeixen flors que va preparar el propi doctor Bach.
Carai.
Sí, sí, i fa més de 100 anys, eh? I no, no caduquen, no caduquen. Bé, és com, pues això, com el brandy, contra
clar,
més temps té,
encara
inclús
és més
encara
bo.
És més bo, sí. O sigui que no, no hi ha cap problema.
Amb quina freqüència hem de prendre les essències florals?
Bé, aquesta pregunta també és molt important, perquè hi ha molts criteris. Hi ha un que diu que t'ho has de fer un cop al dia, dos cops, tres cops, quatre cops, cinc cops, quantes vegades. Bé, lo normal, perquè faci efecte, pensem que les flors de Bach, recordem que el doctor Bach va ser contemporani de Hahnemann. Hahnemann era un dels pares de l'homeopatia.
Sí.
I aleshores una mica els principis florals tenen similituds amb l'homeopatia. I tal com passa amb l'homeopatia, els productes florals no actuen per quantitat, sinó per freqüència. És a dir,
yeah,
és molt important, com a mínim, quatre cops al dia. Això és el mínim. Jo sempre recomano de 5 a 7 vegades. Com és algo còmode que tu portes la teva fórmula, la portes a sobre, hi ha gent fins i tot que és molt despistada, que es posa alarmes en el mòbil i cada 2 hores, cada 3 hores, se li dispara una alarma que li recorda que ha de fer un xupito. Simplement és agafar les flors i prendre-les.
Agafar el comptagotes i posar-se a la boca 4 o 5 gotes o un reget.
És molt còmode. Jo, per exemple, a temporades me les preparo, me les faig i me les prenc així. Me les prenc, pues, 4 cops, 5 cops, quan me'n recordo.
Sí. No necessites ni un got ni res, no?
No. Es pren directament. Estic mirant a veure si porto la meva fórmula i te la puc ensenyar, però...
Sí, home.
No ho sé si la porto o me l'he deixat,
eh? Bueno, però...
Sí, la porto. Sí.
Veus? Sí.
60 centímetres cúbics. Normalment les ampolletes són àmbar. I porta la fórmula triada per mi. Llavors, simplement apretes la gometa...
No és una cosa que hagis de comptar 4 gotes,
no,
sobretot.
El que jo sempre recomano, que és molt fàcil, agafar amb el comptagotes el que agafis...
Ja està.
Directament a la boca, o en salives una miqueta i t'ho empasses. És molt tan còmode com tot això.
Bueno, molta gent suposo que pensa que és efecte placebo, aquesta...
Bueno, si
se n'ha parlat.
Si tot i ser efecte placebo li funciona, doncs millor.
Exacte, sí.
Però
sí,
que no ho és, de veritat. I mira, jo la meva experiència, jo sóc bastant, entre cometes, incrèdul de les coses que no conec, i fins que no em cercioro, jo no començo a treballar. I jo amb les flors de Bach vaig estudiar 3 cursos, després vaig fer el practitioner. Em va costar una miqueta entrar-hi perquè sembla, costa d'entendre que algo tan simple
sí,
pugui tindre l'energia o la capacitat de poder canviar la meva actitud i la meva forma de veure la vida. I a mi em costava, la veritat. Llavors, va ser una experiència molt interessant perquè em va vindre a la consulta una senyora que jo visitava, parlo de més de 20 anys, i em va dir que tenia un nen de 10 anys, o de 11, no recordo, que l'havia portat a molts metges, a pediatres, especialistes, i que es feia pipí totes les nits al llit.
Sí.
I que no hi havia manera de solucionar el problema, li havien donat medicació, havia fet exercicis de fisioteràpia, havia fet de tot, i el nen seguia fent pipí. Llavors jo li vaig dir, mira, jo acabo d'estudiar el tema de les flors de Bach, crec que podria ser una ajuda, però tampoc no tinc massa experiència. Explica'm una miqueta com és el teu fill. Me va començar a explicar les característiques del nen. Li vaig preguntar si era un nen que era rabiut, si s'enfadava molt, si tenia gelos, si no sé què. Va explicar totes les característiques. Jo no li vaig donar unes flors per deixar-se de fer pipí. Jo li vaig donar unes flors pel tipus de comportament que aquest nen manifestava i que la mare em va explicar. Quan li vaig donar les flors, els 2 dies em va trucar la mare i em diu ha deixat de fer-se pipí, no s'ha tornat a fer pipí més. I jo vaig dir, bueno, igual és casualitat i tal. Em va dir, no, és la primera vegada
esclar.
Que no es fa pipí en diverses nits. Em va tornar a trucar al cap d'un mes i em va dir, no s'ha tornat a fer pipí més. Llavors va ser quan jo vaig començar a m'adonar compte que equilibrant actituds beneficiava sobre el cos. I és per això que hi crec. O sigui que un nen no pot pensar que és un placebo. Un adult sí que podem somatitzar més o menys.
Sí, clar.
Però un nen petit realment no sabia el que estava aprenent i a l'efecte li va fer.
Sí, jo ho he comprovat. Ja t'ho vaig explicar una vegada, però, bueno, ho torno a explicar per si algun oient no ho vaig explicar en un programa, però suposo que tenim també oients nous. Jo amb una altra emissora presentava un programa de salut i venia una psicòloga i em va dir, escolta, Marc, quants anys fa que tu fas aquest programa? Molts anys. I encara estàs presentant amb un guió i amb una... Portes els papers, escrit... Que no ho pots fer tu mateix, improvisant. No m'agrada improvisar. Li vaig dir, bueno, doncs, la setmana que ve et portaré les flors de Bach preparades i t'ho prens. Ho va portar i jo vaig treure el guió, vaig deixar el guió a part, vaig presentar el programa sense llegir. Efecte placebo, en el meu cas, podria ser, però jo vaig presentar el programa sense mirar el guió.
No, és veritat. Per gent que té que parlar en públic, per situacions clar. Així d'urgència, pues,
sí.
Les flors són fantàstiques. És cert, és cert.
José Luis, cal estar malalt per prendre les essències?
Bé, no cal. Simplement, quan un identifica... No hem d'esperar que aparegui la malaltia. Quan un és conscient de que hi ha alguna cosa que no està funcionant bé en el nostre cap, quan un és conscient de que possiblement hi ha actituds que no estan sent bones o per mi o pels altres, és quan un té que pensar que potser les flors de Bach poden ser de gran ajuda. No cal esperar que m'apareixi l'asiàtica.
Clar.
O sigui, no cal esperar que em surti una llaga a l'estómac. Simplement he de ser conscient de que potser hi ha algú que m'està donant un malviure o que no em deixa estar feliç. De fet, la finalitat del doctor Bach era que les persones fossin felices. La gent feliç és que gairebé no es posa malalta. El problema és això, que hi ha molta infelicitat.
Sí.
Hi ha molta manca d'il·lusió, hi ha molta manca de passió. I el doctor Bach deia que si la gent tingués il·lusió, passió, ganes de viure i tot fos meravellós, possiblement no es posaria mai malalta. El problema és que ens posem malalts perquè realment tenim com un desgavell a nivell mental i a nivell fisiològic com a conseqüència d'aquest desgavell.
Sí, és que si compares una persona quan la veus feliç, contenta, alegre, que va... És impossible que aquesta persona es posi malalt. Alguna malaltia potser sí, però no tant d'aquestes malalties oportunistes
sí.
Que hi ha amb les persones que viuen amargats o que viuen sense, com has dit, il·lusió...
És que sempre que estem així som vulnerables a qualsevol cosa.
Clar.
I som més propensos a agafar qualsevol malaltia perquè el nostre sistema d'immunitat no està alerta.
Clar.
Baixa la guàrdia perquè està preocupat d'aquella situació que estàs visquent. Llavors la immunitat baixa i ets vulnerable a agafar el que sigui, qualsevol cosa. Qualsevol bacteri, qualsevol virus, qualsevol situació que estigui al voltant, l'agafem.
O sigui que les flors de Bach les podem prendre com a preventiu. Prevenció. Podem fer prevenció.
Efectivament.
És necessari tenir fe amb les flors de Bach perquè facin efecte?
Jo crec que la fe, en aquest cas...
Fe, en el cas, em refereixo
a
la flor.
En aquest cas, la fe crec que és la conseqüència de les evidències. Normalment, quan parlem de fe en altres aspectes, sobretot amb la fe cristiana, per exemple, podem parlar que és una fe cega o una fe que creiem algo que no hem vist... Amb el cas de les flors, jo crec que funciona una miqueta al revés. La fe vindrà quan veiem els resultats.
Clar.
Llavors, vull dir, no cal anar a les flors de Bach amb fe. No cal pensar, bueno, bé, anem a provar... No, simplement de dir, vull provar a veure com funciona.
Anem a observar què passa
amb el cos. Anem a veure què passa, com me sento i tal. A més, és curiós que hi ha molta gent incrèdula, i molt incrèdula, que quan venen... A més, jo tinc el costum d'apuntar sempre tot el que em diuen. Tot, a la fitxa d'ordinador o en el paper. I quan tornen, la gent que no vol curar-se o no vol demostrar que les flors li han anat bé, per exemple, et diuen... Li preguntes com li han anat les flors i te diuen, bueno, estic igual. Bueno, estàs igual. Sí, no t'han notat res. No. Dic, i allò que et passava, que tal, que qual, que jo tinc apuntat,
Clar.
Diu, ai, no, això sí, veus, això no m'ha tornat a passar. Pues... I vas preguntant i al final diu... Bueno, poder sí que he canviat, però jo crec que és el temps que ha millorat el temps, no? O sigui, li donen volen donar la raó.
Ja, clar. Quina reacció es pot produir en nosaltres la primera vegada que prenguem flors de Bach?
Cap ni una.
No notarem res?
No, en absolut. No notarem ni que estem més nerviosos, ni menys nerviosos, ni més tranquils, ni més excitats. Simplement, al cap de les primeres tomes, o sigui, els primers dies, començarem a notar, o fins i tot els altres començaran a notar que estem diferents. És molt curiós perquè molta gent m'ho ha comentat, això, no? Diu, jo al principi m'ho prenia i volia ser fidel a fer-ho, però jo no notava res. Però, en canvi, la gent de la meva feina o me deien, ostres, saps que estàs molt, molt passota? Saps que, no, que ja no saltes com saltaves? O saps que no tal i qual? O sigui, que la gent del voltant... comença a ser conscient de que tu has canviat actituds o has canviat formes de respondre.
Clar.
I això és interessant.
Hi ha alguna dosi mínima per aconseguir l'efecte desitjat?
No, simplement el que us deia, una freqüència d'unes 4-5 vegades al dia, un xupito d'aquests quan agafem el goter, si volem calcular doncs poden ser 5 o 6 gotes, i ja està. I això, la dosi és la correcta. I al cap d'uns dies estarem sorpresos dels efectes.
Quant temps pot durar més o menys un tractament?
Normalment jo sempre recomano fer un frasco de 60. A mi m'agrada donar el gran, no el de 30, perquè veig amb més temps l'evolució. Quan han passat aquestes 3 setmanes, 4 setmanes, o bé el pacient torna i et comenta com li ha anat, o bé els hi demano, si no volen venir o no poden venir, que em truquin o que m'envien un WhatsApp i me diguin com es troben, com els hi ha anat. I llavors, segurament, repetim la fórmula, però si hi ha hagut canvis de millora en algun aspecte, adaptem la fórmula a la situació nova en la qual es troba aquella persona.
Yeah.
Si ha vist canvis molt positius en coses que li eren negatives i que era conscient, però que això és com si volguessin rascar la paret. Quan anem traient capes, apareix la pintura original, no?
Sí.
Doncs les flors de Bach fan una mica això. Van traient capes de coses que estan solapades, de sentiments, d'angúnies... I aleshores, al final, potser estàs molt millor de tot, però apareix una cosa que estava amagada allà durant molt temps i que ara sóc conscient que jo és poder el que em preocupa més que el que em preocupava inicialment.
Que potser no ho sabia ni el pacient.
Efectivament. Ho havia aparcat allà en un raconet i no deixava que florís, no? Aleshores, les flors destapen tot això, llavors, possiblement, a les 3 setmanes, igual seria interessant canviar una flor, canviar-ne dues, i fer que la fórmula, durant 3 o 4 setmanes més, sigui una miqueta diferent.
O sigui, pots anar modificant el tractament.
Efectivament. I adaptant-lo a la situació del moment.
Quina és la diferència entre les essències florals, homeopatia o alopatia?
Bé, l'alopatia seria la medicina convencional, les essències florals és el sistema que el doctor Bach va dissenyar per nosaltres, i l'homeopatia va ser Doctor Bach, que era contemporani de Hahnemann, que una miqueta agafant el principi d'estudi del doctor Hahnemann, ell va fer un sistema similar, però no es comporta com un producte homeopàtic. No podem dir que les flors de Bach siguin homeopatia, són totalment diferents.
Interferir amb... Hi ha persones que prenen 5 i 6 pastilles al dia.
Sí, i 7 i 8
i
també.
7 i 8.
Sí. Sí.
Aleshores, clar, pensar ara prendré una cosa nova...
Les flors de Bach són totalment inocues, no, inocues, inofensives, són totalment adaptables. Ja et dic, jo treballo amb flors de Bach des de fa molts anys, amb nens petits, amb gent gran, amb adolescents. De fet, una vegada la Junta de Castilla y León em va contractar per donar un curs de flors de Bach a psicòlegs, a psiquiatres, a persones que es dediquen a això i que d'alguna manera volien treballar amb nanos amb problemes per no tindre que medicar-los amb fàrmacs. O sigui, que les flors de Bach són una resposta molt important per a la nostra societat.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Josef i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Recte final de l'Hora Mèdica. José Luis, com és una visita d'unos... Ara donem l'adreça també de la teva consulta i el telèfon, per si algun oient vol venir, millor potser que et truqui, no?, i demanar hora, millor.
Sí.
Bé, com és? Explica'ns com és. Què fas quan arriba un pacient amb a la teva consulta?
Si venen, per exemple, per tema de flors de Bach, el doctor Bach deia que la millor manera era l'interrogatori. Hi ha moltes maneres, Hi ha gent que utilitza la kinesiologia, el pèndol, no sé, hi ha moltes formes. Jo personalment intento ser bastant ortodox en aquest sentit i segueixo una miqueta les directrius que el doctor Bach va marcar. Aleshores, és l'interrogatori, simplement preguntar molt, a part de saber una miqueta la seva història clínica i obrir-li una fitxa de pacient, és preguntar-li quins sentiments li té, si té sentiments d'odi, de ràbia, de rancúnia, de por, de gelos, d'excessiva preocupació pels altres, de pensaments negatius... És anar preguntant. Cada actitud de les 38 flors és preguntar. Com se sent? Com pensa de la vida, si està il·lusionat, si no ho està, si està content, què li preocupa, què l'angoixa, què... I una miqueta sabent, amb aquest interrogatori, sabent totes aquestes característiques, directament és com si les flors responguessin. Ja saps exactament quin és el seu... Jo normalment considero diverses flors, a mesura que el vaig coneixent, i a lo millor me surten 10, 12, i després prioritzo i veig exactament quines són les que necessita originalment o ara immediatament i que després les altres que considera possiblement les tindré en compte per més endavant. Però d'entrada faig una tria i prioritzo el que és més important en aquest moment pel pacient.
I aleshores ja les hi fas allà mateix? Ja el pacient ja surt amb les gotes? Ja...
Normalment, a la meva consulta, sí. Hi ha altres consultes que fan la prescripció, la recepta, i van a la farmàcia o a la dietètica que els hi preparin. Però normalment jo a la consulta ja els hi dono.
Digue'ns, doncs, on et podem trobar.
Sí, al carrer Bonavista, tocant els jardinets d'aquí de Passeig de Gràcia, a Barcelona. Bonavista 4, Espai Salut és el centre, es diu Espai Salut. I el telèfon 639-57-0060. 639-57-0060.
Hem començat parlant de l'equilibri, doncs, ara per despedir-nos, digues, sisplau, dones algun consell perquè... a part de prendre les flors de Bach i de venir-te a veure, puguem tenir una miqueta el cos equilibrat, cosa que suposo que és difícil, però bueno.
Per tindre el cos equilibrat, crec que és important ser conseqüents. Ser conseqüents amb nosaltres mateixos. Fent-se aquesta pregunta, estic fent, estic dient, estic sentint, i tot té una harmonia? Si no és així, algú no funciona i algú no va bé, i potser algú tenim que canviar. És la manera de trobar l'equilibri, és que jo senti, digui i faci el que realment penso.
És difícil, però ho hem de fer, clar. No, sí. no hi ha res de franc, no?
No, no hi ha res de franc.
Molt bé, doncs, José Luis Gutiérrez, gràcies per haver estat aquesta tarda aquí amb nosaltres i t'agraïm molt la teva explicació. Sabíem que tenies molta feina i haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com cada dimecres, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.